to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts en aquest programa de cine, sèries i còmics. Liga de la Justícia, Justice League, avui el Ningú no és perfecte. Extensa tertúlia sobre la pel·lícula, però també tindrem moltes altres coses. Notícies, còmics i la Marta ens portarà de Handmaid's Tale. La xerrada sobre Liga de la Justícia, això sí, la deixem per la segona part del programa. Abans tenim tot, una sèrie dels espais habituals. Anirem al gra, però no sense abans presentar a la Marta Sanz i l'Aran Bonmatí, que els tenim aquí. Què tal, com esteu?
Molt bé. Bé. A punt per començar, amb la Liga vista.
Uh-huh. Jo no l'he vista.
Tu t'ho perds.
Val. Sí, exacte.
Bé, ara, després ho parlarem, jo aquí amb l'Aram. Farem una mica de com allò, no? Poli bueno, poli malo, Aram, o com ho fem, això?
Em sembla bé, jo seré el poli bueno. Aquesta vegada, per variar.
Que raro, en tu. En fi, que... Res, abans de començar, concurs de Panini Còmics, que la setmana vinent fem ja el sorteig. Preguntem quin dia s'estrena, en aquest cas, ja hauríem de canviar, quin dia es va estrenar The Punisher a Netflix. Fins al 28 de novembre encara ens podeu enviar les respostes al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. I maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte, per exemple, a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, a les xarxes socials ens trobarem a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes, i com no, els nostres canals habituals de podcast tant a iTunes com a iVoox, només ens heu de buscar Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint, jo mateix, l'Ignasi Arbat, i anem ja directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Hola, el neteja vidres.
Com et dius?
Paddington.
Paddington?
Sí.
N'és conscient que té un os a la teulada?
Comença la caça.
Paddington 2, segona estrena de les aventures protagonitzades per aquest os peruà obsessionat amb les coses britàniques. Ja situat en la llar dels Brown, Paddington descobreix un llibre molt especial i assumeix tota mena de feines peculiars per poder-se'l comprar. Desgraciadament, algú el roba i l'obligarà a investigar qui ha estat el culpable. Repeteix a la direcció Paul King i entre el repartiment trobem a Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, mentre que Ben Whishaw posa la veu a l'os en la versió original. Per cert, les crítiques han estat excel·lents i la situen al mateix nivell de la primera. A hores d'ara té un 100% a Rotten Tomatoes.
Mare de Déu, increïble. Mm-hmm. O hi ha gent que és molt fan de l'osset Paddington?
Que n'hi ha.
N'hi ha, segur,
dels contes i aquesta història, mm-hmm. Vull dir, ha tocat els cors de molts nens, aquests contes del Paddington, i a més la primera pel·lícula, no sé si l'has vist.
Aquest ocell no va tocar el meu cor.
Però la primera pel·lícula és collonuda, està molt bé. Si no el va tocar, aleshores et tocarà la pel·lícula. I a més, si no, hi ha Nicole Kidman, que no sé si tocarà res, però hi ha Nicole Kidman a la primera
sempre
part.
Sempre és bo.
Exacte.
¿Siente con usted?
Es el famoso detective
Hercule Poirot.
El vengador de los inocentes. Así es como le llama la prensa.
¿Y usted es inocente?
Muy gracioso.
Ha muerto un pasajero. Asesinado. El asesino está en el tren con nosotros. Y todos ustedes son sospechosos. Atrapemos al asesino.
Un hombre estuvo hurgando en mi copa. El doblador de Kenneth Branagh fent accent francès pot ser més depriment que l'accent estrany que li posen a Wonder Woman, aviso, aquests accents potser que els anem cuidant, dobladors. Assassinato nel Orient Express, adaptació de la novel·la d'Agatha Christie, que ha estat dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh amb un repartiment de luxe format per Penélope Cruz, William Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Michelle Pfeiffer i Daisy Ridley. La pel·lícula adapta la vuitena novel·la de l'autora protagonitzada per Hercules Poirot. Christie es va inspirar en la seva pròpia experiència d'haver viatjat en aquest tren per quedar-hi atrapada durant un dia sencer a conseqüència d'unes inundacions. Aquesta novel·la ja va ser portada al cinema per Sidney Lumet el 1974 amb Albert Finney com a Poirot. És una versió que, diguéssim, que ens ha tots frapat i que se'ns ha quedat a la memòria. Sí, correcte, també. La pel·lícula ha estat produïda per Ridley Scott i Simon Kinberg. Sí, sí, aquest senyor fa de tot. També productor Kinberg de la saga X-Men i director de l'última pel·lícula d'X-Men que veurem l'any vinent. El guió l'ha escrit Michael Green, responsable de Logan i Blade Runner 2049.
Què en pot sortir?
Una cosa estranya.
Jo no veig un... Agatha Christie, Logan, Blade Runner, Ridley Scott... Em sembla tot una mica surrealista.
La principal novetat és que ens presenta un Poirot en plenitud de facultats i no al final de la seva carrera. La premissa ens situa en un tren elegant i sofisticat, l'Orient Express. Una allau de neu impedeix que el tren es mogui al mateix temps que apareix apunyalat el cadàver d'un empresari. Amb la seguretat que és impossible que el culpable escapi, Poirot investigarà els que considera els principals sospitosos. A Rotten només li han concedit un 58%. O sigui que ens movem aquesta franja de...
Rotten Tomatoes ara és 10, eh? O sigui, el que ell diu va a missa i a més et pot condemnar o et pot donar la glòria.
Avui per primera vegada he vist una cosa que no havia vist mai. He comprat el Blu-ray de Spider-Man Homecoming, bueno, m'ha arribat per Amazon, a la contracaràtula per primera vegada surt la certificació de Rotten Tomatoes, o sigui...
Certified Fresh, mare
sí, sí,
de
sí.
Déu.
En un Blu-ray, és la primera vegada que ho veig, és tan important com el de Spider-Man Homecoming, perquè fins ara sortia allò, no? Crític de New York Times, el crític de Chicago Sun-Times, no? Tot això. Ara no. Rotten Tomatoes, per primera vegada. Jo crec que ho anirem veient més sovint, això.
Em sembla un problema, però bé.
Anem a passar una mica de por.
El juego es sencillo. Los mejores lo son. ¿Queréis piedad? Seguid las reglas.
¿La víctima tenía alguna identificación?
Una pieza de puzzle, pero Jigsaw lleva muerto 10 años.
No sé. No puede ser.
Esto estaba en el cuerpo.
Sou 8. 7 anys després de l'estrena de la 7ª pel·lícula ens arriba la 8ª d'una saga que s'ha arrossegat creativament més enllà de la primera. En aquest tornar a començar, Lionsgate va renunciar a Patrick Meltoni i Marcus Dunstan, responsables de les entregues anteriors. La productora ha confiat Jigsaw, que és així com es titula originalment, a Josh Stolberg i Peter Goldfinger, guionistes de Piranha 3D. No sabem quina certificació té a Rotten, però una pel·lícula molt divertida.
No, sí. Aquí tu ara et dediques a comentar això i quan surt una pel·lícula espanyola li dediques 10 segons.
Sí, senyor. Piranha 3D, dirigida per Alexandre Aja, és divertidíssima. I Piranha 3DD, amb David Hasselhoff, és encara més enllà. En fi, els germans Spierig, responsables d'això sí, de la magnífica Predestination, són els que trobem en la direcció. Han passat 10 anys des de la mort de Jigsaw, Tobin Bell, quan el criminal Edgar Munson assegura que el joc està a punt de tornar a començar, just abans de ser abatut per un equip de policies. Al mateix temps, en una localització remota, quatre persones desperten tancades juntament amb una altra persona inconscient en una habitació aïllada que els anuncia que l'única possibilitat per sobreviure és ser jutjades per la seva sinceritat i reconèixer els seus actes. Aquesta tornada de Saw ha estat un èxit comercial perquè ha costat 10 milions, la meitat que l'última entrega, i n'ha recaptat 88 a tot el món.
Jo no ho entendré mai. Vaig veure la primera i em va semblar una estafa.
No, la primera és molt bona, ara em no fotis. La primera està molt bé. Anem per la resta d'estrenes. En realidad nunca estuviste aquí, Lynn Ramsey, tenemos que hablar de Kevin, dirigeix aquesta pel·lícula protagonitzada per Joaquin Phoenix, que interpreta Joe, un antic combatent de la guerra d'Afganistan, el qual es dedica a rescatar noies joves que són explotades sexualment. Un dia rep l'encàrrec d'un senador que li encarrega que trobi a la seva filla, la qual sembla que ha estat segrestada per una xarxa de pederastes.
Bueno, jo no entenc res. Aquesta és l'estrena de la setmana.
Però què dius?
Aquesta pel·lícula ho petarà mil a saco. Sí. Aquesta no és l'última gran triomfadora de Sundance i no sé què. I jo crec que aquesta estarà molt bé.
No et dic que no, però preocupa-t'hi, et dic jo que no. La gent anirà a veure Paddington 2, n'estigues ben segur.
La gent és molt estranya.
6 dies és un thriller basat en els fets del 30 d'abril de 1980, quan 6 homes armats varen prendre l'ambaixada d'Iran a Londres i va agafar 26 hostatges. L'operació de rescat va ser realitzada per les forces especials britàniques. Coneguda com Operació Nimrod, va esdevenir la primera operació de rescat televisada en diferents fronts. La protagonitzen Jamie Bell, Mark Strong i Abby Cornish. Tierra de Dios ens narra el descobriment de l'homosexualitat entre un jove que treballa a la granja de la seva família al nord d'Anglaterra i un immigrant romanès que arriba a la granja per buscar un treball de temporer. Aquesta també ho petarà, eh?
Pebi Colons.
Sí, ho petarà. Canviem de terra, a Tierra Firme. Carlos Márquez Marcet torna amb aquesta pel·lícula després de l'èxit de 10.000 quilòmetres. Repeteixen també els mateixos protagonistes, Natàlia Tena i David Verdaguer. Kat i Eva són una parella de lesbianes que pacten tenir un fill amb l'acord d'un amic, Roger. Ella vol ser mare. Kat té dubtes, però cedeix, i Roger accepta ser el pare biològic que no tindrà drets legals sobre el seu fill. Carra Elejalde i Carlos Areces protagonitzen La Higuera de los Bastardos, una barreja de drama i comèdia negra ambientada al final de la Guerra Civil Espanyola. El protagonista és un falangista amb sentiment de culpa que es veurà amb l'obligació de cuidar de la figuera que el fill d'una de les seves víctimes ha plantat a la tomba de la seva família. De la figuera es comentarà que té poders de curació i que sota hi ha un tresor enterrat. Tanquem en Cortar, Les mil i una nòvies, tercera part del fals documental amb to de comèdia que el mateix director, Fernando Meireino, utilitza elements reals i ficticis per mostrar facetes de la condició femenina a través de les seves confessions. I ara anem a veure què ens explica en Jacint. Anem per les notícies ben calentes. Vinga, Jacint, som-hi, què tal?
Bé, molt bé, molt bé, perquè porto notícies molt, molt calentes i molt, molt bones.
Vinga, paratem l'accelerador, som-hi.
Comencem. Bueno, tots sabeu que hi ha hagut merder amb el senyor Weinstein a Hollywood i tot això, i clar, Tarantino s'ha tingut que buscar un nou lloc on portar la seva pel·lícula.
Jo estic esperant la Marta que ens faci l'especial, però de moment s'hi nega, no? Està esperant que surti més merda, jo ja no sé...
Encara més, mare de Déu.
Bueno, què, Tarantino...
Home, ara l'últim que ha caigut és, és Lasseter, no?
Sí,
John Lasseter,
sí, sí, sí,
que
també,
que
també.
Que...
O aquest no només per cosa sexual, sinó també per racista.
Hosti. Ens has deixat sense paraules.
I tot això en època Trump.
Què vols dir?
Doncs aquí hi ha hagut
que diria,
algo, eh?
Trump ho tapa, Trump ho tapa, i no ha tapat
Trump
res.
No ha pogut tapar tant de merda, com dius, ostres.
Va, vinga, que estem menjant el temps en Jacint. Continua, Tarantino, pobre,
no
on va parar?
No mengeu tantes coses. Tarantino, resulta que està buscant productora i hi havia moltes interessades, sobretot Paramount, Warner i Sony. Finalment, Sony s'ha quedat amb la nova pel·lícula de Tarantino, que recordem que s'ha ambientat l'any 1969, i de fons tindrem els assassinats organitzats per la família que portava Charles Manson, que també s'acaba de morir.
Sí, sí, ha mort
doncs
aquesta setmana.
Tenim això, i tenim que Tarantino, a part de voler Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Jennifer Lawrence, resulta que també ha contactat ni més ni menys que amb Tom Cruise perquè faci un dels papers.
Molt bé. Jo crec que és una d'aquestes coses llargament somiades, Tom Cruise en una pel·li de Quentin Tarantino.
Home, somiat per qui? Perquè per mi no era.
Bueno, però a Tarantino tampoc en el seu moment. A Brad Pitt, una de Tarantino. I mira, doncs, molt bé, no?
Bueno, tal com va dir, necessita a vegades estrelles taquilleres que li facin la taquilla per si soles. Però bé, canviant de tema, Batman. Batman. Ben Affleck sembla que no està molt content amb el seu personatge, o que no acaba de funcionar la cosa.
Se li nota, veient Liga de la Justícia, se li nota que molt content no estava, quan la feia.
I bé, resulta que, clar, Matt Reeves té una pel·lícula de Batman que ha de fer i sí, que sembla que Ben Affleck no acaba de decidir-se o no sembla que vulgui tirar endavant. I mentrestant, Matt Reeves ha tirat d'agenda i ha buscat un possible substitut en cas que Affleck no vulgui repetir. I es tracta ni més ni menys que Jake Gyllenhaal.
No sé què dir-te.
A mi no m'agrada, ja t'ho dic.
Jo em penso que vaig veure una foto i vaig pensar que encara.
No, jo de Batman tampoc li veig, En tot cas, això ja seria per un ribot, perquè, clar, no seria aquest Batman més vell que ens han presentat ara, no?
No, és que seria en plenes facultats, aquest Batman.
Per això. Què més?
No sé. Què més? Espera, que faig un scroll. Vale. Pel·lícula de Super Mario Bros. Pel·lícula d'animació. Els responsables de Los Minions i tota la seva saga, Illumination Entertainment...
Vos a dir, Illumination! Vos a dir així, com els Minions.
Illumination!
Ara.
Han comprat els drets, han arribat a un acord i volen fer una pel·lícula d'animació 3D de Mario, Luigi, Peach, la princesa i tots aquests grans personatges.
Ho peten, si ho fan, ho peten.
No sé, perquè...
Fot una pinta merda...
Vinga, l'altra.
Home...
Estàs aquí parlant de pel·lis iranianes que no sé què, i em vens amb aquest... Vinga, home...
Home, a veure, és una pel·lícula que pot ser entretinguda, però és que Mario no és tan boig com Gru i Minions i totes aquestes coses.
No, a veure, però cada pel·lícula li donaran el seu to, vull dir, bé ho estan fent fins ara.
No sé, tu tens moltes esperances, jo no tantes. I per no tenir esperances tenim un altre projecte de Sony que vol ampliar aquest món de Spider-Man, ja sabíem el de Venom, que ja s'està rodant, doncs en tenim un que encara em fa més por, que és el de Morbius.
Wow.
Clar, perquè és el vampiro viviente, però això fa poja, sí, no siguis raro.
Això és anar a rascar bottom of the barrel, ja és com desesperats.
Espera, perquè qui són els guionistes? Són el senyor Bark Sharpless i Matt Sazama, que digues, qui cony són aquests dos personatges? Doncs són els responsables del guió, la pel·lícula última de Power Rangers.
Bé,
curriculàssum.
Tenim més. Sam Mendes ha decidit abandonar el remake de Pinocho en acció real per Disney.
Està bé.
El senyor ja portava un any treballant, o sigui que ha anat cobrant durant un any per preparar aquest projecte que al final no tira endavant.
Mira, ha fet un Del Toro.
Sí, bueno, Del Toro viu d'això directament.
No, home, no, que ha fet pel·lícules ara.
Sí.
Pobre va. Guillermo, molt contents. Vinga, va.
No em facis en plural, sisplau. I resulta que ha abandonat la pel·lícula i tampoc s'han explicat gaires detalls, perquè és una d'aquestes produccions de Disney que van soles, que tampoc té gaire problema. I hi ha rumors que diuen que potser li haurien tornat a oferir fer la nova de James Bond.
No!
No cal.
No.
Ja està.
No.
La primera va estar bé, la segona no va estar tan bé, deixa-ho aquí, ja has fet el que tenies que fer. També rumoreja que podria fer una pel·lícula molt més independent... Molts rumors, però que cap sembla que s'acabi de concretar. I ja per últim, la notícia que, bueno, no me l'esperava, tampoc ho veig impressionant, però me l'esperava, que és Fox, que resulta que estan molt contents amb l'estrena d'Assassinato en el Orient Express, a Kenneth Branagh.
No serà per les crítiques.
Exacte, les crítiques no han sigut gaire bones i la recaptació tampoc ha sigut espectacular pel repartiment que té. Però bé, ells estan molt contents i volen fer una nova entrega que seria Muerte en el Nilo, de nou amb Poirot i de nou amb un gran repartiment, adaptant aquesta segona novel·la de Poirot, que és consecutiva a la primera novel·la, que era aquesta, Assassinato en el Orient Express.
Uh-huh.
Bé, són pel·lícules aquelles fàcils de veure, o sigui que tampoc ni en va ni en ve. Ja estima un repartiment tan bo que sembla que està tan desocupat.
Sí. Bé, acabarem amb una crítica del tràiler. Avui tenim Els Increïbles, segona part. Anem ràpidament a escoltar al principi. Doncs tenim aquest petit teaser d'un minut que hi ha un nou membre a la família dels Increïbles que, a més, té superpoders.
Això jo t'ho donava a entendre al final de la pel·lícula.
Sí.
Ah, sí, que també és un teaser que t'explica el que ja sabies. Ah, bé, és un teaser perquè simplement el petit corretejant i traient rajos pels ulls i després com es troba amb el seu pare i li crema el pèl, el cabell del cap. O sigui que tampoc molt espectacular no és. El que passa és que la música de Gian Chino t'anima com si no hi hagués un demà.
No, no, això ens posa, això ens posa. Molt bé, Jacint.
A mi no m'acaba de fer gràcia que consti que ara facin tantes segones parts aquests de Pixar. Tot i que no estan malament,
Han de però... pagar demandes d'advocats.
Claro, 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 serà això.
Apa, una abraçada, Jacint.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres canviem de terç i avui la Marta ens porta una recomanació perquè ens anem a parlar de la sèrie o la novel·la de Handmaid's Tale. Què ens vols explicar, Marta, exactament?
Quin tema, eh? Sí, més suggerent.
El que acaba els crèdits del primer capítol.
M'encanta.
Tema dels anys 60,
sí.
Eh?
Sí, sí. És que tinc una ànima molt vella. Aquesta sèrie que sabeu que va ser gran guanyadora als Emmy i que ara tothom està comprant i demanant la novel·la en què es basa doncs aquesta... sèrie, la primera temporada, que no sé exactament què adapta de la novel·la. La novel·la té prop de... Bé, depèn de l'edició, suposo, quasi 400 pàgines. Margaret Atwood, nascuda a Ottawa, Canadà, el 1939. Per suposat que quan he començat... He llegit una entrevista que li han fet fa poc, va anar a la Fira del Llibre de Frankfurt. He llegit una entrevista d'un diari... estatal, l'entrevista està prou bé, algunes preguntes bastant tontes, però m'he quedat amb la idea que és una persona molt... bueno, és escritora de renom internacional. És una persona que està molt conscienciada i molt compromesa amb el medi ambient. Una de les coses que més la terroritzen és el canvi climàtic. I és
igual
la...
que Donald Trump.
Igual que Donald Trump. I un dels altres temes que li importen és el feminisme. Ella defensa el feminisme no com a defensa, sinó com una, com es diu avui dia, no? És que el feminisme potser és una venjança contra el masclisme, sinó que és una eina útil i necessària. I amb això estic amb ella, perquè cada vegada ho sento més dins meu, diguéssim. I per això trobo que he connectat bastant amb la sèrie... La sèrie és forta visualment. Tothom en parla. És d'aquestes sèries que tothom en parla, molta gent en parla. M'han dit que és molt bona, té premis, m'han dit que... La novel·la segurament no és... Hi ha gent que se l'ha llegida, jo la tinc a casa. Només he pogut llegir la introducció perquè l'he agafada avui mateix per veure... És una introducció renovada perquè és una edició d'Edicions Salamandra que ha tret ara, aquest any. Per tant, l'autora s'ha permès el luxe de fer una nova introducció a la seva novel·la de mitjan dels anys 80. I aquí parla de la sèrie. Diu que és un bon treball, és una bona feina la que estan fent.
Oh, collons, clar. Hasta l'Arturo Pérez Reverte parla bé de les pel·lícules que adapten les seves novel·les.
I mira que són una merda.
I mira que són una merda. En parla bé mentre estan en antena o estan als cines. Un cop s'ha acabat, raja que es queda a gust.
Jo
però de moment ha de complir.
Ell el que diu és que de moment l'atmosfera que han trobat és bastant fidel al que ella pretenia en la novel·la, i que fins i tot li ha fet por veure-ho amb imatges. És més potent que no pas llegir-ho en un llibre, tot i que el llibre sí que és una eina que se't fica més en el cervell perquè tu moldeges aquell llibre a la teva manera, no? De fet, va fer un petit cameo, això és una anècdota, jo crec que és el primer capítol, perquè és aquella escena... No sé si en podem parlar massa, hem vist el primer capítol.
El primer capítol en pots parlar tranquil·lament. Perquè...
És aquella escena en què un cop arribades les noves criades, les que ja porten un temps, l'assenyalen i li diuen que la culpable és ella per haver-se deixat violar. És que és tot realment, és tan real, o sigui, és tan actual, i tan abominable, no? Ella crea, ella no creu en les distopies, no crea distopies, sinó que són ficcions, com li diu, màgiques o realitats ficcionades. Prefereix dir realitats ficcionades que distopies.
Molt bé.
Perquè per ella la distopia és una altra cosa. I no la malinterpreteu, perquè és una lectora voraç de distopies i d'utopies. Vull dir, ha llegit molta ciència-ficció. Però ella vol dir-ho així, doncs jo li
molt
respecto. De què es tracta aquesta sèrie? Us poso detalls de la novel·la que ens ajuden també a situar-nos en la sèrie. Margaret Atwood va començar aquesta novel·la com un conte el 1984, quan vivia a Berlín Occidental, encara envoltada pel mur, mentre l'imperi soviètic es mantenia ferm. Quedaven 4 anys perquè comencés a enrunar-se. Visitava països de l'altre costat del teló d'acer, Txecoslovàquia i Alemanya Oriental, i allà va ser quan va captar la cautela amb què es movia la gent, com parlaven de manera molt precavuda, la sensació de ser objectes d'espionatge, els silencis, els canvis de tema i la manera que tenien les persones de comunicar-se de forma indirecta. Això ho veiem en aquesta sèrie brutalment. En aquest context ens situem perfectament en una novel·la que transcorre als Estats Units, concretament a Cambridge, és l'entorn, perquè jo tenia interès de saber-ho, i encara més acotadament al campus de la Universitat de Harvard. Aquí ha ferit tants acords, l'Atwood, ha ferit tant, perquè el mur de la Universitat de Harvard serveix per penjar els heretges del nou ordre que s'ha imposat en aquesta ficció.
Anat a buscar el punt més intel·lectual del país.
Sí, senyor. I el més llibertari. O sigui, el més... el que predica la llibertat.
Tota la resta ja ha caigut i l'últim bastió que quedava...
Es veu que li han caigut
no
moltes crítiques.
Bueno, és metafòric.
Això. Tot i que ella ja explica en la introducció ja et dona molta informació, que la Universitat de Harvard antigament havia estat un centre d'estudis puritans. Per tant, tot té la seva simbologia. L'autora, doncs això, fa servir aquestes... De fet, ja veiem penjats en el primer capítol ja ens ensenya molta cosa. La qüestió principal per a l'autora era convèncer el públic lector, estic parlant de la novel·la, que els Estats Units havien patit un cop d'estat que havia convertit el sistema de democràcia liberal en una dictadura teocràtica, amanida amb un desastrós canvi climàtic que ha provocat escassetat d'aliments. Aquí us enteniríem ja amb aquesta, ella diu no distopia, però sí que és un element bàsic de distopies, no? Amb escassetat d'aliments, una baixada rotunda de la fertilitat. Aquí la població va minvant radicalment. Aquests dos elements per ella no són inventats. Ella sempre agafa elements reals i els porta a l'extrem. La base real la tenim davant nostra, de fet, el canvi climàtic és cert. En Trump potser ho continua negant, però és cert. I la fertilitat, hi ha alguns estudis, no?, que diuen que a la Xina la fertilitat ha caigut en els homes i a Europa també va caient. En aquest cas són les dones les que no són prou fèrtils. Anaves a dir alguna cosa, ara?
No.
Val. Atwood hi afegeix la ficció amb l'entrada d'un règim religiós que evoca textos de la Gènesi. I, de fet, en el primer capítol surt la cerimònia, amb C majúscula, que és el moment de la violació. És el moment en què l'home de la casa...
Sí, és molt bíblic, no? Allò com en lloc de tirar pedres, no? Com es feia, simplement van a fotre-li cops de pal.
No estic parlant d'aquella escena, estic parlant de l'escena en què ella ha d'anar a la cerimònia. S'ha de rentar, que és l'ablació, que és un ritus religiós. L'ablació, no, com es diu? Bueno, és...
Jo ara pensava dir practiquen l'ablació.
No.
No sé, no me'n recordo com es diu, però bueno, s'ha de rentar de dalt a baix, s'ha de posar la banyera, s'ha de rentar, s'ha de preparar, i han d'entrar a la sala amb la senyora de la casa, que és l'esposa, són la classe de les esposes, i ha d'entrar el marit, que és un militar d'alt càrrec i que té una posició benestant, en presència dels altres dos membres del servei, i llegeix les paraules de la Gènesi en què Jacob doncs pren la seva criada amb el beneplàcit de les seves dues dones, Lia i Raquel, perquè li doni fills, no? Les criades no tenen drets sobre aquests fills. Això està a la Gènesi. Doncs aquestes paraules mateixes es diuen al marit en veu alta, se'n van a l'habitació matrimonial i allà fan aquesta escena tremenda de violació que se suposa que tu entens que és cíclica fins que ella no es quedi embarassada o prenyada com una bèstia.
Sí, sí, que és això el que volen.
Exacte. Perquè, bé, aquest capítol, per posar-vos en context, no explica massa dels Estats Units de liberal, democràtic, amb un sistema com el coneixeríem ara. Fa flashbacks, però no coneixem massa de la història de la noia, de la protagonista, l'Elisabeth Moss, que aquí, a les criades que són les que procreen, van vestides de vermell, amb un tocat blanc que quasi que els tapa tota la cara. El vermell és la sang del part i és el vermell de la Maria Magdalena. I les esposes van de blau perquè és el blau de la puresa de la Verge Maria.
Molt de simbolisme veig aquí, eh?
Bueno, ja ho he explicat, eh? És tota simbologia de la religió occidental. No, val?
No, evident. Ens
centrem aquí. I el tocat de les criades doncs, és de Victorià i de les monges. Hi ha monges. Explica ella en aquesta introducció, ens revela que de petita hi havia un anunci d'un detergent que sortia una senyora amb la cara, amb el rostre tapat i això que li feia terror. I això també ha volgut, no? Mostrar-ho en la novel·la i que s'ha traduït igual en la sèrie. Aquest nou ordre és patriarcal, teocràtic, la religió està a tot arreu, fins i tot parlen entre si amb consignes religioses, i les tietes, que no tenen res de bo, són les que renten els cervells de les que van arribant, les que van esclavitzant, van raptant, i les van destinant a les cases dels senyors perquè els serveixin de vas, no? De vas de procreació, els prohibeixen la lectura, els no poden administrar-se possessions ni tenir cap res recurs econòmic, no poden tenir relacions, no són propietàries del seu cos. Bé, què en penseu? I tot això en un context actual, eh?
Ara no ens podem reflexionar d'això, perquè aquí seria un altre debat, eh?
A mi el que m'intriga és que la sèrie hagi tingut èxit, saps? O sigui, suposo que el que fa és fer sentir molt culpables els demòcrates americans.
Probablement hi hagi una part important d'això, sí.
Jo no crec que sigui només per això. Jo crec que, primera, la novel·la s'ha traduït a 40 llengües. És una dona premiada. Encara no té el Nobel, i és d'aquelles que sempre està a la llista per aconseguir el Nobel de Literatura. Jo crec que ja ve amb una, a més, una assignatura... Està ben rodada i la tensió ja te la posa bastant a la mà al primer capítol. Jo crec que avui dia les sèries ja fan això. T'han d'ensenyar molt perquè, si no, te'n cansaràs de seguida perquè n'hi ha moltes. Sí que el ritme és lent, ho dèiem amb l'Ignasi. M'ha semblat un ritme lent. I hi ha una veu en off, perquè la protagonista, clar...
Aquí té sentit, la veu en off. Són bastant molestes, però...
És una persona progressista, és una persona que tenia una família, que l'han separada de la seva família i que ara es veu encotillada amb un ordre que és esclavista, no?
Clar, aquí la veu en off té sentit perquè el que tu veus no és el que ella pensa ni el que ella diu. I
l'Elisabeth Moss, realment, que en el paper està brutal.
Sí, sí.
I també tenim l'Alexis Bledel.
Sí, sí, sí. Molt desmaquillada, molt desmaquillada.
Mm.
Bueno, és que aquí totes van desmaquillades, clar, per no fer-les atractives.
I també es veu, i acabo ja amb aquest punt, l'ull. L'ull és aquesta Gestapo, seria una Gestapo. L'ull les va vigilant, no? És aquesta vigilància. I també veiem en Joseph Fiennes.
Que millor no en parlem d'aquest actor, que el
millor que podria fer seria la nota negativa de la sèrie.
El millor que podria fer seria retirar-se aquest home.
Però ho van posar a llocs, jo no ho acabo d'entendre.
Jo tampoc.
És la mateixa argumentació que vaig dir, però el van contractar. I ha guanyat premis Emmy aquesta sèrie.
Doncs mira.
Vinga, va, ara anem pels còmics. Hey! Why do you insist on trying to give me away? De què parlem avui?
Avui parlarem de Jughead, la sèrie que va guanyar l'últim Eisner a la millor sèrie còmica. Uh-huh. Va, li hem donat una oportunitat, ens hem llegit el primer arc argumental, que ja hem publicat aquí també.
Sí, ho ha publicat Norma.
Ens han llegit en anglès i, doncs, què vols que et digui? A mi Archie m'agrada molt la sèrie, però en canvi Jughead no m'ha semblat ni tan graciosa ni tan ben pensada. Perquè l'avantatge d'Archie són la quantitat de secundaris que hi ha. I l'exploració de Riverdale, i que si Betty, que si Verònica, que si en Jughead també per allà darrere. Tots els personatges són importants. En canvi, a la sèrie de Jughead s'han volgut centrar molt en aquest personatge. Per cert, suposo que en castellà li segueixen dient així.
Sí.
Molt bé.
No s'ha canviat.
No sé.
No hi ha hagut cap cosa estranya.
Doncs, per mi, centrar-se en aquest personatge i deixar tant de banda els secundaris no és una bona decisió. En tot cas, podem de recomanar Archie, sense cap mena de problema, com a sèrie còmica de nassos, perquè la veritat és que ens ha sorprès molt positivament des del principi. Deu portar ja 2 anys de publicació?
Amb la nova etapa, sí, 2 anys i una mica anys. Més, potser sí que ho està fent el Mark Waid. De totes maneres, és que és diferent. El Chip Zdarsky, a mi, aquest tipus m'agrada. O sigui, tot el que ha fet per Marvel està fent està molt bé, super recomanable. I la sèrie aquesta és divertida. Sí que tens tota la raó del món, diguem que Archie és molt millor, també perquè és més coral i tal, però aquesta va buscar un altre tipus de to. A més, a cada capítol t'insereix un somni del personatge, no?
Sí, exacte. És una mica estrany. Cada capítol és com una ambientació diferent. Ja, que si ara sóc un pirata, que si ara sóc un cavaller, que si ara sóc un superheroi. I es fa una mica estrany. No sé si això precisament perjudica una mica la coherència i veure-ho com un arc complet o que pugui aprofundir una mica. Clar, si de cada còmic et passes 8, 10, 12 pàgines en un somni, al final el que queda per explicar-te la realitat no és gaire.
Home, és que clar, Jughead és un tio que es dedica a menjar i
a intentar escaquejar-se, bàsicament.
I està, no? Vull dir, és un tio que menja i dorm, pràcticament. Aleshores, tampoc és que sigui un personatge molt, molt de xitxa. Per tant, si has de fer una sèrie d'ell, està bé jo incorporar-hi això. I, de fet, és una mica, cada capítol, una diversió diferent. No crec que vulgui transcendir ni ser alguna altra cosa.
Jo no sé si potser s'haurien d'haver plantejat com una possible minissèrie. Igual que han fet una sèrie de les Pussycats. El grup de el grup música aquest, que hi ha a Riverdale. Doncs, clar, com a mínim allà tens 3 personatges, però no sé, a veure, me fa una mica de por que s'estiguin estenent una mica massa. I sobretot aquí a Espanya, que la sèrie era pràcticament desconeguda fins fa un parell d'anys.
Sí, vull dir, s'acaba just de publicar Norma, ha agafat això per primera vegada, perquè clar, també l'altre era una mica complicat, en canvi això és més fàcil que arribi a la gent, no?
En tot cas, Archie la recomanem sense cap mena de problema.
Molt bé. Alguna cosa més?
Res més.
Ja està.
Venim aquí a parlar de la Liga.
Doncs podem ja...
He venido a hablar de...
De Justice League.
Vull fer la meva esmena.
Sí.
Es diu Evolució.
Molt bé.
El ritual de rentar-se.
Evolució.
Evolució.
Doncs dit això...
Ens rentarem molt bé.
Anem a cridar la Justice League. No té un crit, no? Com los Vengadores. Avengers.
Em penso que no.
No té res. Bé.
No. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows.
Aprofitem la cançó per parlar de com comença la pel·lícula, que és precisament amb aquesta cançó. Un moment molt a Snyder, que a mi em va recordar molt a Watchmen, no? Aquell principi també amb la cançó que vas veient diferents personatges i diferents situacions. Aquí veiem exactament el mateix, diferents personatges en diferents entorns, en aquest cas al voltant de la mort de Superman i com es troba el món sense Superman, no? Molt Snyder, però em va agradar.
Snyder està bé. A la Liga de la Justícia, Snyder està bé. A mi m'agrada.
A veure.
M'agrada la planificació, m'agrada el to de còmic que havia donat a tot plegat i m'agrada aquest to pintat, que és artificial, que és digital, però trobo que en una pel·lícula sobre superherois de còmic queda la mar de bé.
A veure, ara m'acabes d'obrir 50 melons de cop, m'acaba d'explotar el cap.
D'això es tracta. Ja comencem així a defensar. Hem quedat que feia de Poli Bueno,
anem,
no?
Sí, sí, doncs sí. Apa. Anem per pas. De totes maneres, jo et diré, Snyder, la veritat, és que al final no sé fins a quin punt ja ha pintat o ja ha deixat de pintar la pel·lícula. Sí que va fer un rodatge, o sigui, s'estan donant unes situacions perquè, clar, en aquest cas, parlava de la Liga de la Justícia, tot el que ha envoltat a la pel·lícula potser ha estat més interessant que la pròpia pel·lícula en si. I al igual que l'està passant ara el moviment posterior amb el que això està generant. Hi ha molts fans de Snyder que a mi m'agradaria, bueno, no sé si m'agradaria conèixer-los perquè jo les anteriors pel·lícules, a mi m'agrada Snyder de la bona època, però va haver-hi un punt que Snyder va decidir que deixava de fer cinema, no? A partir de 300 va decidir, o de Watchmen, va decidir que a partir d'aquell moment faria merda, i així ha estat fins aleshores. Em sap greu perquè tenim un director molt interessant fins a aquell moment. Aleshores, Zack Snyder la va cagar molt, o sigui, ODC, Warner, la va cagar al donar-li a aquest individu les regnes d'aquest univers i que fos ell qui marqués el to que havien de tenir aquestes pel·lícules. El primer error va ser agafar el personatge de Superman i convertir-lo en una cosa que no era Superman. El mateix ha passat una mica en Wonder Woman, encara que no exactament perquè ha estat una altra directora, tot i que la influència de Zack Snyder és bastant important en aquella pel·lícula.
És que segurament el problema és aquest, que qui mana a l'univers DC?
Home, de... fins ara manava Zack Snyder i gràcies a ell han vingut coses tan horroroses com Batman contra Superman i Esquadrón Suïcida.
Però això és un error. Hauries de tenir un productor que es dediqués a unificar i a controlar que tot tingui un to més o menys semblant i que hi hagi una coherència, una unitat.
O sigui, arriba un moment que després de Batman contra Superman, que s'adonen que l'han cagat i que aquest tio no està capacitat per continuar fent res, hi ha un problema, que Zack Snyder ja té pràcticament rodada la pel·lícula de Liga de la Justícia. Aleshores, abandona no només aquesta pel·lícula, sinó que abandona el seu càrrec a Warner com a productor de tot això. En teoria, per a una tragèdia familiar. Tot i que, amb les seves paraules recents, jo ja no sé si és per una tragèdia familiar o és per altres motius que a ningú li interessava, ni a ell ni a Warner, que ell continués allà. Es troben en un monstre que ja tenen fet i Warner, que vol rectificar com sigui, i vol tornar a les versions icòniques dels personatges i vol agafar el model Marvel. I
això de les versions icòniques del personatge, la veritat és que...
M'agafo amb Superman, sobretot això, no? Perquè Superman és molt important, ho és en aquesta pel·lícula, tot i que surt molt poc, i m'acabo un dent perquè no hagi sortit més, perquè ho dic ara, amb el Superman m'ha encantat. És a dir, una de les coses, jo dic, la més positiva que té la pel·lícula és Superman. Tot i que a mi el Superman que havíem vist fins ara, Henry Cavill jo creia que era capaç de treure un bon Superman, però no l'havien deixat. I havia fet una merda de Superman. Ara, per primera vegada, hem vist a Superman com cal. O sigui, Superman que jo m'apunto a veure una nova pel·lícula de Superman, amb aquest Superman. Però no sé si amb aquest univers que han construït. Perquè jo crec que el que li falla a la Liga de la Justícia a aquesta pel·lícula és que està molt condicionada de tot el que ha vingut abans. Jo... És com un monstre de Frankenstein, que t'ho comentava abans a fora d'antena, perquè entra aquí Josh Whedon amb la pel·lícula acabada i diu, hosti, això no m'agrada, això no m'agrada, això no m'agrada...
Que és que hauríem de saber exactament què ha fet un i què ha fet l'altre. Jo estic bastant convençut que de rodar Joss Whedon no crec que hagi rodat gaire res.
Déu-n'hi-do.
No ho sé.
Mitja hora de la pel·lícula l'ha rodat ell.
El to i la fotografia de la pel·lícula em sembla en Zack Snyder total. Aquest to pintat, aquest to
com de
aquarela.
Sí, sí, això sí.
I a mi m'agrada.
Però fins i tot, o sigui, hi ha hagut una polèmica que va haver-hi algú que criticava el to pintat, que criticava el dolent i tot això, i Joss Whedon li va fer un like.
Bueno,
i d'això se n'ha fet una muntanya,
de
vull
veritat
dir.
Que internet només ha portat coses dolentes,
sí,
ja t'ho diré.
Què et dona? Que Joss Whedon es va trobar allò i que tampoc va poder triar moltes coses, o sigui, ell ha arreglat una mica el que ha pogut, però a veure, Steppenwolf, que és una porqueria de dolent.
Això és una... A veure, la pel·lícula té problemes,
sí.
Però la part superheroica no és per mi el problema.
No,
No, no. O sigui, la part dels superherois de la Lliga, la Lliga en si, no està pas malament. A mi el Flash em carrega una mica més que res perquè li diuen Barry Allen. Segurament si fos en Bart Allen, no? Que és com el nebot, o no sé ben bé què és d'en Barry Allen, o el
bé,
net.
Anem a parlar dels personatges, si vols.
Parlem dels personatges.
Comença, ara que has tret Barry Allen, doncs treu Barry Allen.
Què comencem, pels bons o pels dolents?
Per Flash, no, bé, a mi Flash m'ha agradat. És a dir, dintre dels nous personatges, a mi és el que més m'ha agradat.
Per mi trenca el to de la pel·lícula, perquè tot és així, tirant a seriós, tot és una mica més transcendental i aquest tio, o sigui, fa molts acudits. Em sembla bé, per exemple, l'escena en què diu jo passo de lluitar, jo no he lluitat mai, jo màxim el que he fet és empuixar algú, saps? O sigui, passo de fotre'm ara aquí a la baralla. I aleshores quan en Batman li diu tu rescata uno, que aquí està bé.
Sí,
està bé. Batman, quan Batman porta la màscara no està malament, però en canvi quan se la treu, Ben Affleck...
Ara parlem de Ben Affleck. Redrecem. Barry Allen Flash
no s'assembla en res al Flash dels còmics.
És Ezra Miller? No, el dels còmics s'assembla al de la sèrie de televisió, el d'aquí és una altra cosa.
És una altra cosa, sí.
Jo, que potser menys m'ha agradat del personatge, és que acabi sent el pallasso.
Clar, li han volgut donar un toc a Spider-Man, per mi.
Sí, quan no Flash, sé. Sí.
Quan Flash no és Spider-Man.
No. Però bé, en tot cas, trobo que m'ha agradat, perquè jo el que li reclamava i li trobava falta aquestes pel·lícules és una mica d'humor. Aquí n'hi ha, però t'he de dir una cosa, jo l'humor que hi ha en aquesta pel·lícula, tot i que el Flash el protagonitza molt, també n'hi ha d'altre, fins i tot Batman fa bromes, que dius, potser Batman no caldria. És que l'humor, o sigui, l'humor que han volgut introduir com que està molt forçat i no fa gràcia. Clar, el guió, Zack Snyder, Chris Terrio, dos tipus que de fer acudits ja van veure que amb les anteriors pel·lícules, tant Man of Steel com Batman contra Superman, de sentit de l'humor zero. I el moment més que més vam riure tots amb Batman contra Superman, que era el moment de les meves mares ens diuen Marta, no era un moment intencionadament perquè la gent riés, tot i que la gent va riure. Clar, és un gran problema de la pel·lícula.
Home, l'acudit bo era el Está contigo? No, creia que estava contigo, quan apareix Wonder Woman.
Sí. Clar, que aquests tipus que no saben fer comèdia, escrivint comèdia, és com...
Però posar quatre acudits en una pel·lícula no és fer comèdia. I això li passa una mica també a Thor 3 Ragnarok.
Sí, però clar que tens
Taika Waititi... No fa una comèdia.
Clar, però tens Taika Waititi, que és un tio que sap fer comèdia. Aleshores, és graciós. A mi ho vaig passar teta amb Thor Ragnarok, em vaig divertir moltíssim.
Hi ha algunes coses que són molt tontes, eh? Amb Bruce Banner caient, llançant-se per voler-se...
De quina pel·lícula estem parlant?
Ah, no ho sé. Sí, de la Liga. Estem parlant de la Liga.
Tornem a la Liga.
Tornem a centrar-nos. Així és, Flash ja veurem. Sobretot crec que serà un problema si en algun moment li volen donar una pel·lícula ell sol.
Bueno,
perquè pot ser insuportable.
Sí. D'aquests temes ja parlarem després. Jason Momoa, Aquaman.
Superfan d'Aquaman, superfan de Jason Momoa. I si en la Liga de la Justícia no hagués sortit, no hauria passat res. No hauria canviat gaire res.
No.
Però a mi m'agrada.
Jason Momoa, jo crec que és un actor pèssim. Aquí fa una demostració una vegada més de que la interpretació... és un actor pèssim. O sigui, no mou ni una cella ni...
No pots parlar malament de Khal Drogo.
I tant que puc parlar malament de Khal Drogo. Home, Khal Drogo feia el paper que li tocava.
Ah, aquí també. Aquest és un rei i està sempre empipat.
Bueno, no sé. Jo és que trobo que és el mateix personatge que feia Los Vigilantes de la Playa, el que passa que s'ha multiplicat per dos físicament I també se li han multiplicat els tatuatges fins a l'enèsima potència. No sé, jo trobo que vol ser un personatge que vol... Ei, estic aquí perquè vull molar la gent, però a mi no m'ha molat. Veig que tu sí.
A mi sí, a mi m'ha semblat bé. I d'aquest sí que em faria gràcia veure una pel·lícula.
No, si la tindràs, eh?
Sí, d'aquest... Perquè a més a més trobo que el moment que va aparèixer la Gamora, la Gamera... No, Gamera no, aquest era el que lluitava contra Mothra.
Estàs parlant de Guardianes de la Galàxia, ara, Gamora?
No, la tia que està allà baix i que fa com màgia amb l'aigua per protegir la caixa.
No sé com es diu, sí.
Gamorra, Gamera... No,
és igual, sí, aquella senyora que està sota l'aigua.
M'agrada, sí, l'he vist simpàtica i la idea aquesta de fer com màgia sota l'aigua i fer-ne bombolles i tal, doncs m'ha semblat divertit.
De totes maneres, tota aquesta part de sota l'aigua, és a dir, és una mica cutre, perquè al final dius, home, tu veuràs una cosa semblant Atlantis, no? Tipo Marvel, no? Una ciutat enorme sota l'aigua i no veus res, vull dir, és com... Dius, aquest és rei, però d'aquest és rei, de quatre cases. És a dir, no sé, és com si el pressupost a l'hora de recrear aquest món aquàtic almenys en aquesta pel·lícula, no ha arribat perquè bueno. ens mostrin res.
No ens mostren res, no sabem res d'Atlantis, ni si està sencera ni no. Ja ens s'ho han gastat amb Temisira.
Jo no sé, jo dues hores d'aquest tio, encara que la pel·li l'hagi dirigit al James Wan, no sé si ho aguantaré, eh? Jo ja aviso. Jo, dues hores d'aquesta sobrementa, jo no puc.
Va, home, si t'has tragat triple X i coses d'aquestes...
Bueno, me les he tragat, però...
No em vinguis ara...
Amb estómac, eh, a vegades.
I els Tomb Raiders i aquestes coses...
Jo no sé. Jo Jason Momoa ja t'ha dit que de llonsis. Llavors, no sé si val la pena, Ray Fisher com a cíborg, personatge que està... Algú m'havia dit Iron Man del xino.
Està bé, és una bona comparació. Jo crec, o com a mínim ho he llegit, no sé si és veritat o no, que una de les coses que ha fet Joss Whedon ha sigut retallar la pel·lícula i el retall ha vingut més aviat per escenes de Cyborg.
Uh-huh.
Cosa que la veritat no em sorprendria, perquè Cyborg, posar-lo a la lliga només per posar la quota afroamericana també se'n fa una mica estrany.
Yeah.
Vull dir, ni és un personatge de la lliga, ni ho ha sigut mai, ni...
El problema que tenen aquests personatges és que trobo que això fa recau negativament a la pel·lícula, és que cap d'aquests tres ha tingut pel·lícula pròpia. Aleshores, el que fa al principi és com una mena de curs, no?, sobre cada personatge, mm-hmm. que te'l va presentant, i et fa com una mini-pel·lícula que te dona quatre pinzellades molt ràpides de qui són aquests personatges.
Sí,
no? Però...
no em sembla pas malament, eh? Vull dir, hosti, ja, potser no cal tragar-me dues hores i mitja de Cyborg per entendre el personatge.
No, però vull dir...
Va tenir un accident, el seu pare el va reconstruir amb tecnologia alienígena.
Jo vull dir que si realment es volia fer això, aquesta precipitació per voler fer aquesta pel·lícula, no havent presentat individualment els personatges abans... com ha fet Marvel, si vols fer un univers compartit i una operació similar al que va ser Los Vengadores, trobo que hagués tocat com a mínim abans la pel·lícula d'Aquaman i la de Flash. La de Cyborg ja no te dic, perquè no sé si interessaria massa a ningú. Però...
Ojo de Halcón i la Viuda Negra no han tingut pel·lícula per ells sols.
No,
ja tira milles.
Perquè són personatges secundaris, però aquí hi ha Aquaman i Flash, que són principals...
Però surten molt poquet, eh? Els
Home, no,
principals són Superman, Batman i Wonder Woman.
Jo crec que tenen... No, Superman és el que menys surt a la pel·lícula.
Sí.
Clar, és que aquí principal, jo crec principal, si haguéssim de dir algú, seria Batman. Perquè sí que està una mica tot arreu.
Doncs em dóna la impressió que surt més la Wonder Woman. O almenys m'he quedat amb la impressió que és una pel·lícula de la Wonder Woman.
Serà que tu que tens una ment calenturenta.
Serà això, calenturinta.
Bé, anem a parlar de Ben Affleck com a Batman.
No ens ha agradat.
No ens agrada.
Quan està sense màscara, sembla que actuï desmenjat. Sembla que no en tingui ganes d'estar allà, que estigui una mica avorrit.
Sí, hi ha un moment que es pren un whisky, que jo crec que en aquell moment se l'havia fotut de veritat, eh? Perquè,
és possible.
Bueno, en aquell moment, no sé si ara, eh? Perquè l'altre dia vaig llegir una notícia també una mica... Bueno, pobre Ben Affleck, que ho està passant malament amb la seva crisi alcohòlica. Que durant el rodatge de la pel·lícula estava en plena crisi alcohòlica, la qual cosa també ve a explicar la seva... poca actuació. Mm-hmm. Quan està de Batman es dissimula, perquè porta la màscara i vulguis que no, doncs... com que passa desapercebut.
Claro.
Però quan es treu la màscara, quan és Bruce Wayne, és que no te'l creus.
No, és un... No funciona.
Està desmenjat, no interpreta...
No té ganes d'estar allà? Dóna aquesta impressió tota l'estona. Com a actor preferiria estar a casa seva al sofà mirant... Handmaid's Tale.
Sí, estic fent això per obligació i no m'agrada, m'he ficat aquí. Bé, és estrany, no? Perquè, clar, Ben Affleck ve del món de Kevin Smith, que en teoria, doncs...
Home, però ja fa molts anys del món de Kevin Smith, eh?
Sí, això és veritat. Bé, Gal Gadot de Wonder Woman...
L'estrella màxima, un 12 sobre 10, 12 sobre 10, si vol. Bueno. L'única que hi fot ganes, hi fot candela i que cada cop que surt és superheroica. Està molt bé.
Bueno, està més o menys com a la seva pel·lícula pròpia.
Que estava molt bé. En sèrio, és Marvel Zombie total.
No,
eh?
ara ve l'ho bo.
Home.
Ara ve l'ho bo. Anem a parlar. No, és que aquí... És que tampoc m'ha semblat. O sigui, sí, però és que jo, al contrari que tu, tinc la sensació que Wonder Woman l'he vist molt poc.
Ah, sí?
Sí, em dóna la sensació que quan ha estat molt, molt de secundària, molt a l'ombra de Ben Affleck, i que ella no té moments com a Wonder Woman, evidentment sí que els tenia, perquè la seva pel·lícula, aquí he trobat a faltar alguna escena important per ella, i trobo que...
És la que acaba dirigint l'equip. Quan en Batman se'n va amb el cotxe i es foten allà dins de la... abans que arribi Superman a salvar-los i la papaleta, que
això
en tot cas
ja parlarem de... l'equip, però pobre, no...
Però fan el que ella diu, i ell es posa al capdavant, no sé.
Sí, perquè Batman, clar, no pot ficar-se allà mig perquè no té...
No pot.
No té els poders.
Claro. I per tant, ella fa el que... I reparteix com una mestra. I a mi això m'encanta.
No, no, que sí, que sí.
Saps? O sigui, que no sigui allò, ai, que la pallissa ni l'ha d'anar...
El problema és que a mi aquesta escena final d'acció no m'agrada gens. No m'agrada gens. O sigui, és que és tot digital, és tot pintat. És que no em crec res.
Ja ho ha de ser-ho així.
És que és com un videojoc. És com...
Exacte. Sí, 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 ho has dit. És com un videojoc.
No m'agrada aquesta falta de realisme. No m'agrada.
Estem parlant de Batman, Superman i Wonder Woman.
Sí, però és que és com una escena de 300. Hi ha un moment, o sigui, hi ha un moment a la pel·lícula, que és Tope Snyder, que és, per mi és terrible, que hi ha un flashback, no?, que t'explica la guerra. Bueno, no sé si ho hem dit abans, que potser faríem spoilers.
Spoilers,
si no, ho diguem ara.
Penso, eh?
Ho diguem ara. Hi ha una escena que recorda el passat, que hi ha una lluita entre gent submarina, amazones i humans, que és una escena de 300.
Sí, 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 completament.
Els humans van depilats i amb barba. És Leònides i el seu exèrcit, en realitat.
Claro, però ja ho ha de ser-ho, perquè és com una memòria... Sembla que aquella escena estigui gravada sobre papir.
I hi ha els orcos del Senyor dels Anells, a més. Aquests dimonis, o l'Steppenwolf, o no sé què són exactament. Són orcos. Perquè, claro, a més estan fets per la mateixa companyia Ueta, que ha fet un copiar i pegar... de...
No són orcos perquè volen, vale? I com que volen, no són orcos.
Bueno, són orcos amb bales.
Exacte. Són orcos insectoides.
Que, per cert, els efectes especials, una vegada més, deficients.
En sèrio, tio, ets un destroyer. Estava merdaver.
Els efectes especials són deficients. Es nota el CGI per tot arreu.
Bueno, però és que està tot pintat, és tot CGI.
Però és que pot ser un CGI que no es noti, com el que fa ILM, en aquest cas no poden pagar Warner i ILM perquè ILM és de Disney. Tot i que si els hi paguessin, jo crec que els hi faria la feina.
Oh, i tant.
Però per el meu orgull, no contracto ILM, contracto a Beta, que no són tan bons.
A mi no em va passar la malament, eh? La vaig veure al cine... Sala 10, pantalla gegant... Vaig pensar que tira pelante.
Fins i tot els més convençuts han reconegut que els efectes especials justegen. I ja justejaven a Wonder Woman.
Sí, Wonder Woman, les coses del llaç tenien un problema. Quan feia servir el llaç hi havia un problema.
El llaç i quan feia salts i a la part final. I aquí jo crec que una mica repetim i ens quedem al mateix.
No, així és com amb Wonder Woman et diré que sí, que com més hi penso més coses hi veig. Amb aquesta, va, ja em sembla bé.
Pues torna-la a veure, ja m'ho diràs.
No crec que la torni a veure. Així,
pues no t'ha agradat tant així.
Home, és que hi ha moltes coses per anar a veure.
Sí, tens raó, tens raó. Bé, anem a parlar de l'estrella de la pel·lícula, tot i que surt molt poc.
Steppenwolf.
No, el deixem pel final.
El deixem pel final, serà breu.
Henry Cavill com a Superman, que dius, el vas a relacionar amb el Superman que havia vist fins aleshores, no té res a veure, és com si aquest home ressuscita, reneix i s'oblida de lo anterior, i és un tio que somriu, que veiem que el seu traje té colors. Per primera vegada veiem no gris, sinó el blau i vermell dels colors de Superman. Perquè una altra cosa que parlarem ara és de la fotografia de la pel·lícula. El veiem... Bueno, no sé, jo trobo que esplèndid. Per mi és d'aquesta nova DC el millor Superman que havíem vist fins ara. Molt millor que Man of Steel, ja no et parlo de Batman contra Superman, que ja estava terrible el personatge, tant de tractament com de tot, no? I me n'alegro, per mi el Henry Cavill és un tio que m'agrada. Però què ha passat aquí? Que jo crec que s'han descartat les escenes de Superman rodades fins al moment, i totes, la majoria, pràcticament totes les escenes que veiem, potser al final no estic del tot segur, però la resta d'escenes, són rodades per Joss Whedon. Hi ha una manera molt fàcil de detectar-ho, que és el CGI, perquè com que s'ha hagut de borrar el bigoti, desborrar el bigoti...
Però no ho entenc, no se'l podia afaitar?
No, Paramount es va negar a que s'afaités el bigoti.
Quina xorrada.
I no ho va poder fer perquè si no havia de pagar una indemnització a Paramount brutal. Perquè estava rodant en aquell moment Mission Impossible 6. Aleshores, què fem? Res. Passem, no? li borrem el bigoti digitalment. I la manera fàcil de detectar-ho és perquè la cara li notes... Li notes alguna cosa poc natural.
Jo, com que no sabia la història del bigoti digital, la veritat és que no m'hi vaig fixar. Però el que em sorprèn de Superman és que no vagi depilat. Jo, Superman, no sé per què, sempre me l'he imaginat depilat. I, a més, ara li surten els pèls per sobre, el traje.
Sí, li surten els pèls per sobre. Sí, sí, fa molta gràcia. No em va molestar, eh?
No vaig trobar... Bueno, sí, o sigui, no hi havia...
Però fins ara ja... Mai. No t'havies fixat? A les anteriors pel·lícules ja, ja se'l veia així.
No m'hi havia fixat. En tot cas, ja no me'n recordava. Me n'havia oblidat de la mata de pèl que té aquest home.
Clar. Una de les coses que es poden haver canviat dintre aquest matxembrat i de noves escenes rodades per Joss Whedon i tot això és la mort la resurrecció en aquest cas, perquè si recordeu en Contra Superman te deixava entendre que dintre de la tomba era viu, no? Que veies com una mica de terra que s'elevava, que et donava a entendre que era viu. En canvi aquí veus, no, que és mort.
Que hi havia alguna cosa, alguna mena d'energia a dins.
Clar, jo aquesta línia argumental no sé si... va quedar descartada o la va fer Snyder i ells ho han decidit fer d'una altra manera, però aquí, quan intenten ressuscitar-lo, és a través d'un altre sistema que no té res a veure amb el que...
Però és igual, això no té importància, és un Deus Ex Machina total, és quan necessitem un trasto per ressuscitar Superman, pues la caja madre, pues vale, pues tira.
No, que a mi em sembla bé, perquè s'ho treuen de sobre, tornes a tenir el Superman en marxa, que és el que tu vols veure, i a més, a mi m'agrada molt l'escena un cop desperta, com es fot d'hòsties amb la... M'encanta. M'encanta aquest moment, no? Que està...
Demostra el gran problema de la Liga.
Sí. I a partir d'aquí, els moments més emotius, que a mi no m'havia emocionat en cap moment de la pel·lícula, em començo a emocionar quan surt Superman. Mm-hmm. Començo a emocionar quan es retroba amb Lois, quan es retroba amb la mare, com ell uneix a l'equip, i em vaig emocionar molt al final, crèdits, quan fa la cursa en Flash. Per mi, la millor escena de la pel·lícula. Uh-huh. Un moment que serà molt de fan, però dius... Hòstia,
és molt de fan, és molt de fan.
Sí, que guapo, no? Quan veus en aquell moment que fa la cursa amb el Flash, a veure qui corre més, no? Perquè hi ha aquest, tenen com aquest pique en alguns moments de la pel·lícula i al final doncs veus aquesta cursa que ja hem vist en els còmics alguna vegada.
De fet, sí, exacte. Si no recordo malament, Neil Adams va fer un còmic, va dibuixar un còmic sobre una cursa d'aquestes.
Fins i tot a Smallville van recrear una escena d'aquest estil. Una cursa entre Clark Kent i Barry Allen. No?
És un d'aquests clàssics de qui és més fort, la massa o la cosa? Doncs qui és més ràpid, Superman o Flash?
Sí. Moment, torno a repetir, molt Whedon. Jo crec que de les coses que més m'han agradat a la pel·lícula és molt Whedon, igual que a vegades intenta fer algun postureig o tal, o sigui, semblant o reproduint algunes vinyetes, que també és una cosa que ja va fer Whedon als Vengadores.
Hi ha molt de postureig a la Liga. Molt de postureig en general, eh? Vull dir, hi ha molt de posse, de cames obertes i mirada a l'infinit. No sé per què.
La fotografia de la pel·lícula també molt diferent del que havíem vist fins ara. Que tot,
millor.
Molt millor.
Molt millor.
Sí, és
molt
a dir...
Molt contents.
Clar, perquè Snyder rodava i llavors li posava aquell filtre de grisó a sobre, no? En aquest cas, com que ell ja no hi era, Whedon ha dit re de filtre, color a tope.
Mm-hmm. Home, a tope també no s'ha passat, eh? El que passa que, clar, aquí tens un traje que és tot vermell, hi ha una que va daurat, vull dir, bueno, es nota molt la Wonder Woman, jo crec que li han ressaltat tot el que és daurat. I... trobo que en Cyborg segueix siguent molt grisot, però bueno.
Bueno, però aquest llum vermell que també li ressalta, però sobretot jo crec que el que més ressalta és el vestit de Superman.
Sí.
Els colors del Superman crec que...
Molt millor. A mi em sembla bé que estigui pintat i em sembla bé que sigui una mica més lluminós, ja tocava.
Jo també. Llavors, el tema del guió... És una història molt simple, perquè de fet no és res més que... Però això no em molesta, eh?
No, està bé, cap problema.
No em molesta perquè mentre la resta estigui ben fet. El que passa que a vegades tinc la sensació que hi ha coses que no m'acaben de lligar. No? Hi ha coses del guió que no m'agraden, per exemple, que Batman no tingui cura de la seva identitat secreta, és el millor detectiu del món i és més burro perquè aquí tothom podria saber qui és. Mm-hmm. Igual que Clark Kent, també. Vull dir que...
Sí, però... Trobo que el fet de que la història sigui així simple, perquè és del rotllo veu algú molt dolent a acabar amb el món, ens hem de reunir per lluitar contra ell, puto pelota, fa que no hi hagi grans problemes de forats de guió, de
però
coses
que
absurdes.
Però és que n'hi ha moltes, tot i així.
Jo trobo que no, o sigui, a veure, quin problema hi ha? Que en Batman hauria d'anar amb més cuidado? Vale, però això no em sembla un forat de guió, saps? Un forat és allò, però per què fan això quan el lògic hauria sigut fer allò altre? En aquest cas, totes les decisions són molt lògiques perquè no n'hi ha gaire res més, no hi ha cap més per prendre. No, necessitem ajuda, doncs vinga, anem a buscar ajuda.
Bé, no sé. Stephen Wolf, el dolent, que aquest sí que té molts forats. Jo no entenc per què contractes a Sarah Hinds, que és un actor britànic boníssim, i no el maquilles i li fas alguna cosa i que sigui l'actor que ho faci. No, no, li fas així captura del moviment, personatge digital, que se li veu que és digital per tot arreu. No sé, trobo que...
A part de que és un dolent... És com que ningú el coneix, a ningú li importa massa. No sé, han agafat una cosa super arquetípica. A mi em sembla un error. O sigui, o agafes Darkseid o no agafes Darkseid, però agafar com el destraler de Darkseid és una mica cutre.
Sí.
Ja ets agafa Darkseid.
Jo crec perquè teníem plantejada la pel·lícula com a dues parts, i que aquesta, la següent fos ja directament contra Darkseid, però... han anat improvisant, canviant de plans, ara faig una cosa, ara vaig cap aquí, ara cap allà, i de fet encara no se sap quin serà el futur d'aquest univers, perquè s'està plantejant... Ja. Clar, econòmicament aquesta pel·lícula no està funcionant. Per primera vegada, tot i que repeteixo, que jo no considero que sigui una bona pel·lícula, perquè sí que hi ha coses que m'agraden, però crec que hi ha molts altres problemes que... Té molts problemes, la pel·lícula.
Però...
I fan que em decanti més la balança cap al no que no pas cap al sí.
No em sembla que tingui més problemes que, per exemple, Thor 2. I així tot, Thor 2 va fer pasta per un tubo.
Però Thor 2 a mi no em sembla bona.
Claro. Vale,
no em sembla bona.
Aquesta et sembla millor. I Thor 2 va fer pasta. No va perdre pasta, sí. Perquè a més van fer Thor 3. El que passa que la gent... llegeix Rotten Tomatoes i va superpreisposada i s'havia estat dient durant tant de temps que la Liga de la Justícia tenia problemes, que tenia problemes, que tenia problemes, que al final
no,
s'ho han cregut.
Jo crec que no,
la gent no hi anirà.
No és això. Jo crec que el problema és que la gent ha vist Man of Steel, no li ha agradat. Ha vist Esquadrón Suicida, no li ha agradat. Ha vist Batman contra Superman, no li ha agradat. O sigui, després de tres intents, t'arriba el quart, bueno, tens Wonder Woman aquí per mig, que ha estat un fenomen una mica estrany.
Claro. O que un fenomen estrany. Thor 1 no va ser cap gran èxit de taquilla i la pel·li era fluixa. Thor 2 era directament dolenta i la gent ha anat a veure Thor 3. Perquè no només ha anat a veure, sinó que ha rebentat taquilla.
Perquè estàs venent un producte, una marca que és Marvel. No estàs venent la marca Thor.
Home, es diu Thor 3, no
sí,
Marvel 3.
Sí, però tu has
3.
Vist els trailers... Marvel ho té molt bé, perquè té la marca i totes les pel·lícules més o menys funcionen en diferent grau, però totes funcionen per la marca Marvel. DC encara no ha aconseguit fer-se aquesta marca. I si s'ha fet la marca, ha estat negativa, perquè ha estat moltes pel·lícules que han estat una decepció i que la gent no els hi ha agradat.
Sí, sí, estic d'acord. O sigui, hi ha una marca negativa per DC, cosa que és una putada, perquè les pel·lícules... tenen pitjor resultat del que es mereixerien.
Clar, ara, aquesta pel·lícula, jo he agafat per comparar, primer cap de setmana de la seva estrena, 93 milions, que és un absolut desastre. Tinguent en compte que Thor Ragnarok en va recaptar 122, o sigui, són 30 milions més.
Sí, sí, és
Thor,
un...
Thor, estem parlant de Thor, okay, o sigui, el personatge més fluixet individual de Marvel. Aleshores, Avengers, que seria el seu equivalent, 207 milions, o sigui, la pel·lícula que va unir els herois de Marvel, 207.
Sí, sí.
Clar, és que és més del doble del que has recaptat tu.
Mm-hmm.
Batman contra Superman van ser 166, que també és una molt bona xifra.
Pues haver fet menys que Batman contra Superman és una putada.
I
la culpa no és de la pel·lícula.
I menys que Wonder Woman, que són 103.
Sí, sí.
Clar, és dir, com pot ser que la pel·lícula que els uneix a tot...
Perquè hi ha molt d'odi en aquest món, hi ha molta maldat en aquest món, és per això.
Jo crec que és un problema de marca, perquè aquesta pel·lícula, sent millor... que les que acabo de comentar és la que menys recaptarà.
Sí, sí.
Jo no he vist la pel·lícula, però aquí jo crec que hi ha intervingut molt. La campanya, la publicitat, entrevistes, tot el que s'ha difós i que no deixava massa ben sòlida la imatge d'aquesta pel·lícula. Perquè ara hem canviat de director, perquè ara hem tornat a fer escenes...
Però que consti que el director ha millorat el producte anterior.
Bueno,
sí, però
és que...
aquesta inestabilitat fa... La gent no agrada. I si venies de Batman contra Superman, que tenia moltes esperances, el primer cap de setmana és normal, i després no sé què va recaptar en total, però...
800 i poc.
Bastant.
Sí, però va fer una baixada, perquè tal, el ritme que anava era per arribar als 1.000. Aleshores,
Ignasi, però que estem parlant de lligues majors, o sigui, sí. Estem parlant de Star Wars aquí, és que clar...
clar, 800,
no, no, Star Wars, sí. Estem parlant de molts més milions, eh? Star Wars és ja el sumum.
Però vull dir, la culpa no és de l'univers DC, la culpa és de Twitter.
No, no, no.
Twitter
jo
i Facebook.
Jo crec que s'ha creat aquí... Jo crec que sí.
No, el món no comença ni acaba a Twitter ni Facebook, perquè això no és així. Hi ha vida més enllà...
Sí, però Rotten Tomatoes surt al darrere del Blu-ray de Spider-Man Homecoming.
Per primera vegada.
Perquè
sí, sí.
Ja té, clar, perquè ja té més pes el però, que digui Rotten Tomatoes que el que digui qualsevol crític del Times.
I dalt amb Rotten Tomatoes, hòstia, hi ha una mania amb el Rotten Tomatoes, l'únic que fa... és un cercador de crítiques. Agafa totes les crítiques i fa una mitjana de la puntuació de totes les crítiques. Rotten Tomatoes no posa les crítiques. És...
ja. No, no, sí, amb això estic d'acord. Sí. Però també posa les crítiques d'usuaris qualsevols. I posa al mateix nivell
no.
Les crítiques
no.
De crítics molt prestigiosos i les crítiques
sí,
del Cincinnati Times.
Sí, tu pots escriure Rotten
Tomatoes. No és cert.
Sí, clar.
Sí, però,
que pots donar d'alta.
Però, sí. Però tu no pots entrar com a crític a Rotten Tomatoes.
No,
ells
clar,
tenen
però és
uns,
que tenen les dues valoracions. Tenen la valoració de la crítica i del públic.
Però si està
no,
bé que...
en tenen tres.
Està sí. Bé que Rotten Tomatoes faci la seva feina. Però que les xarxes socials, tot el que es diu, fan la seva feina també, és cert. I que tu siguis més crític no vol dir que algú altre... doncs no se'n passi les crítiques que puguin dir de la pel·lícula. Està clar que hi ha certs factors que no l'han afavorit. I d'aquí es veu les primeres... perquè una cosa seria que el cap de setmana hagués fet unes xifres com a mínim com Wonder Woman o com a mínim com la Batman contra Superman, no? De 180 milions, o no sé si té... ara estic dient la xifra que tu has dit, Ignasi, i això ja s'hagués, hauria estat equilibrat. No? Perquè a més són tots els la Lliga de la Justícia, són els superherois de DC. I després si hagués anat baixant perquè el públic al veure-la sí que funciona el boca orella després. I això és just.
Clar,
això
però
és legítim.
El boca orella ha estat negatiu a més
però ha començat abans ja.
Ha començat abans de que s'estrenés.
Abans de que s'estrenés la pel·lícula el boca orella ja era negatiu.
Sí, però, ah, això ha passat, però això ha passat amb totes les de DC, perquè sempre hi ha, des de Man of Steel que hi ha hagut polèmica.
Hi arriba una que ja no ho aguanta. Arriba una
ja.
Que ja no ho aguanta.
Sí, sí. No, no,
i ha
és
estat
cert.
Això.
I aquí
el
estem.
Batman contra Superman també va tenir crítiques i negatives abans d'estrenar-se.
A veure, jo t'ho diré, jo t'ho diré
així,
ràpid.
Però tot i així la gent tenia ganes de veure Batman i tenia ganes de veure Superman.
Jo de totes aquestes pel·lis de l'univers DC, ganes de tornar-les a veure, ni una. L'única que tornaria a anar a veure, doncs mira, encara seria aquesta. Mira el que t'ho dic.
Home, i Wonder Woman, jo et diré que fins i tot em tornaria a mirar l'Esquadron Suïcida. Tu...
no.
No,
però, això sí que no,
home, sí,
és
sí.
Horrorós aquesta. Obvi. Sí que no, però aquesta ja la tornaria a, veure, és a dir, aquesta potser és la millor d'aquestes que s'han fet, jo que clarament per la influència i el que ja ha retocat aquí el Joss Whedon del treball de Snyder, que llavors hi ha l'altre, hi han els fans de l'antic DC, fans de Zack Snyder, que estan molt enfadats amb aquesta pel·lícula i volen veure una versió del director de Zack Snyder, o sigui, volen veure quin era el producte que tenia pensat Zack Snyder, que cames, ajudeu-me perquè això no s'arribi a veure mai, perquè... Deu... o sigui...
No, home, això és molt difícil ara que passi, ara que ja està desvinculat, a més, això ja és igual.
No, no, jo espero que no arribem a veure com hagués estat, perquè segur que seria una pel·lícula molt pitjor que no pas la que hem vist ara.
Seria més llarga, segur.
Sí, més llarga i amb menys color, i o sigui, s'haurien de fer molts de retocs d'efectes especials perquè no s'assemblés a el que ha acabat sent, no?
Treure color sempre és més fàcil que posar-ne.
Sí. Ara ens trobem davant d'un problema, perquè si aquesta no ha funcionat econòmicament, pot ser que això s'acabi aquí.
Home, funcionarà econòmicament, eh? Cobrirà. I més. El que passa que li costarà una mica més del que es pensaven.
Cobrir-nos, però tu pensa que The Amazing Spider-Man 2, que se la considera un fracàs, que va acabar amb l'Spider-Man a Sony i que va acabar retornant els drets a Marvel, va recaptar 707 milions. I se la considera un fracàs.
Però quant va costar aquesta?
200. Però aquí has de sumar costos de publicitat.
Sí, sí,
més...
doble-ho, o sigui, 400. Clar, si en fa 700 i t'ha costat 400, no...
Clar,
sé.
És a dir, potser cobreixes, però...
Estem en un món molt voraç.
Però,
és a dir,
al
sí,
final...
Sí.
És
sí,
tot plegat.
Al final és tenir una mica... guanyar-te el cor de la gent i guanyar-te aquest prestigi que no te l'estàs guanyant, no? Per això s'està parlant...
I les butxaques, també.
S'està parlant
que... Que en el cine no és barat.
No. S'està parlant que es podria com dissoldre aprofitar només parts de les franquícies, és a dir, aprofitar la franquícia Wonder Woman, que sembla que sí que funciona, que funciona, i el que deia abans en Jacint, agafar un Batman, però ja fer un altre Batman, o sigui, que ja no fos aquest, i Superman, doncs, tres quarts del mateix. O sigui, s'està parlant de fer com altres coses, no?, o altres universos amb aquests personatges, el que sigui. De totes maneres, jo crec que aquí DC, un dels problemes importants que ha tingut és que ha vist el model Marvel, l'ha volgut copiar quan potser no calia i podia haver tirat fent pel·lícules independents dels seus personatges sense necessitat que funcionessin o que formessin part d'un univers.
Però la gent volia una Liga de la Justícia. Havies de donar una Liga de la Justícia. Home...
Sí,
igual
però...
que la gent volia uns Vengadores després d'haver vist el Capità d'Amèrica, després d'haver vist Iron Man...
I Warner es va dir, hosti, ho he de fer ràpid i com sigui, i potser aquí està l'error, perquè tu tenies un Batman de Nolan que funcionava. Tenies algo que podies aprofitar. Ara tens Batman que no funciona, que no saps què faràs. Tens un Superman que, hosti, ara sembla que potser sí que podem fer algo amb aquest Superman.
Veurem què ens depara el futur. Jo sí. Crec que tenim univers DC per molt de temps.
Home, evidentment hi serà perquè hi ha de ser, però clar, amb xifres com les que pot acabar recaptant aquesta pel·lícula, si més no ho poden fer, jo crec que agafem aquesta part de positiva, fer recapacitar la cosa perquè es creixi o es vagi en una línia més similar a el que hem vist en aquesta pel·lícula o corregint aquests errors que s'han produït fins ara. Com a mínim s'ha vist l'intenció que hi ha ganes de corregir el que s'ha fet malament.
A mi aquesta no m'ha pas desagradat.
Perquè aquí, nosaltres els primers, tenim bones ganes de veure bones pel·lis de Superman i de Batman.
Oh, i tant.
De les mateixes maneres que volem veure i que tenim bones pel·lícules de Spider-Man i Capitán América i Vengadores.
Molt bé. Ara parlem de Square, la pel·lícula sueca nominada, possible nominada a l'Oscar, la millor pel·lícula
estrangera.
Et deixo
un minut per acabar per parlar de Square.
Doncs ja ho deixo per la pròxima sessió, va.
Sí, perquè ara ens mataràs després de la Liga de la... Doncs va, acabem amb bon rotllo. Paddington 2, Harry Styles amb el tema Sing of the Times, que podeu trobar a la banda sonora d'aquest osset peruà tan encantador. Nosaltres ens retrobem la propera setmana al Ningú no és perfecte. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Far away from here. We live.